veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma vie.
Doncs acabem el Planeta Prat, ja sabeu, els dimarts alterns parlem de feminisme, com sempre amb l'ajuda de la Laura Quintó. Molt bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, un tema molt diferent avui. No sé si us heu plantejat mai el paper dels cabells a la nostra societat. Si pensem en la història de l'art, en la història del cinema, els cabells i més els cabells de les dones sempre han jugat un paper en quant a la imatge. Si pensem en els cabells dels homes, tenim referents d'homes sense cabells que també juguen a la sensualitat, al misteri, a la intel·ligència. Però què passa quan una dona no té cabells? I això em va fer pensar que una vegada més sembla que allò que s'accepta en els homes segueix sent un tabú en les dones, i és que no tenim cap mena d'imatge d'una dona que no tingui cabell, més enllà d'una persona que està passant en concret per una malaltia, i concretament pensem en càncer. Doncs bé, resulta que la realitat és molt diferent i que al ser un tabú desconeixem que sí que hi ha dones que, tot i estar, diguem-ne, saludables i tenir una vida normal, pateixen el dia a dia allò de com enfrontar-se amb un imaginari que és ben diferent a la seva realitat. I això ho hem començat a posar de manifest i amb moltíssima força una entitat que no sé si aquests dies n'heu sentit a parlar, que és Apelo, que és una entitat, un grup de dones que reivindiquen doncs no haver-se d'amagar el fet de no tenir cabells. I és per això que les hem convidat al programa, perquè volíem conèixer la seva experiència, tot el que estan fent i aquesta realitat que el ser tabú ens és tan desconeguda. Per això ens acompanya avui aquest matí la Núria Garriga de Manlleu. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Ella m'ha dit que la presenti com una de les pelones més molones de l'associació Pelo. Ella doncs patia alopècia androgenètica des dels 22, 23 anys, i ens diu també que, a part d'això, en la seva vida, ella és acompanyant de persones grans i dependents i la mare del Carles de 8 anys. Però espero, Núria, poder conèixer més de tu, i segurament que els nostres oients, si aquests dies els mitjans no han sentit a parlar de vosaltres o no coneixen l'exposició que ara en parlarem, els ha sobtat això, i és que realment hi ha dones que no tenen cabells, més enllà de l'imaginari que tenim, no?, associat sobretot a la quimioteràpia.
Exactament, com deies, la quimioteràpia, exacte.
Explica'ns una mica, si et sembla, perquè ens ubiquem. Ens agradaria conèixer una mica la teva experiència personal, no? Suposo que en el moment en què comença a caure el cabell, tu no tens cap referent.
Sí, mira, jo de 21, 22 anys, el meu cos comença a tenir uns canvis hormonals i la meva alopècia és androgenètica, que és els andrògens, doncs una descomposició.
Una
alteració de les hormones. Sí. I llavors comença a sortir hirsutisme, pela la cara i en part del cos, i a caure el cabell. Al anar al dermatòleg, pues, com que era com una forma de moneda, hi ha l'alopècia areata, em deien que si era dels nervis, de l'estrès, i no acabaven de veure ben clar de on venia. I vaig començar a utilitzar mocador, bueno, clar, amb aquesta edat, 21-22 anys, et cau el cabell, no coneixes cap cas més que li passi, i vaig començar a utilitzar mocador, i clar, cada cop més és la meva alopècia, perquè us fa una idea, és la de corona i entrades, que està associada amb la masculina, després us explicaré quins tipus d'alopècia hi ha, doncs la meva és així com de la part de la corona, no? I que el mocador cada cop era més ample, més ample, més ample, fins que portava mocador quasi bé a tot el cap. És una caiguda de cabell molt lenta, la que jo vaig patir, i clar, sempre tens aquella il·lusió que et torni a sortir, no?, fins que ho acceptes. Això van passar més de 12 anys. Jo els vi als 34-35 anys, després de 12 anys sota el mocador, vaig fer el pas de rapar-me el que em quedava de cabell, i allà és quan vaig, per les redes socials, vaig conèixer a Pelo, l'associació, i la força de les meves companyes doncs, em van ajudar a poder viure sense mocador, sense peluca i sense cabell.
Com és el moment?
La feina sent dona no és fàcil.
Com és el moment en què decideixes, doncs mira, passo de perruca, passo de mocador i decideixo sortir a l'armari, no?, d'alguna manera?
Sí, nosaltres ho descrivim així, sortir de l'armari, perquè és sortir de l'armari. I els primers cops que surts sense res al cap és com que vas despullada, que aquesta sensació la tenim totes les noies que hem fet aquest pas, no? És com que, com si anessis sense brusa, doncs és com si et faltés una part, perquè estàs amagant tants i tants anys que és com una experiència molt forta els primers dies. Després ho normalitzes i vas normalitzant el teu voltant. I el dia que vaig fer el pensament de rapar-me i acabar amb aquest tabú de la meva alopècia, doncs va ser un dinar a la platja amb una amiga, em vaig treure el mocador i clar, on tenia cabell jo el portava llarg i on no, sense cabell, no? Era bastant visual. I em vaig girar i vaig veure vària gent mirant amb una cara de sorpresa, de... No? I em vaig posar a plorar, bueno, un drama, i la meva amiga, Nuri, ja, n'hi ha prou, jo, si vols, t'ajudo a rapar-te, i rapes, i aviam com et sents. I sí, vaig arribar a casa, agafar la moto, rapar-me, vaig plorar molt aquell dia, molt, 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 però totes aquestes llàgrimes ara són somriures, ja us ho asseguro. Va ser un alliberament molt gran, el treure'm aquest pes, no? Aquesta vergonya, que és un procés, i és mica en mica, però només el fet de rapar-te, i ara ja tinc un altre look, sóc una altra persona, o sigui, tinc un, com que es va fer un canvi de look, no? I puc mostrar-me en el món amb una imatge nova i anar fent.
Què tal ha estat fer-vos fotos? Suposo que diverses de vosaltres esteu en un moment diferent, no?, del procés, que segurament no heu arribat totes a l'hora a decidir fer aquest pas.
No. I això és un procés que hi ha noies que han tingut alopècia, hi ha l'androgenètica, que és la que jo pateixo, hi ha l'areata, la universal, la frontal, són alopècies que, per exemple, universal és aquesta alopècia que es cauen celles, pestanyes, cau tot el pèl del cos, i hi ha una noia, una de les nostres companyes, que en 4 mesos va perdre tot el cabell del cos, però que la va atrapar això amb 38, 40 anys, és diferent de quina etapa t'atrapa, no?, en quin moment estàs, el teu caràcter, hi ha molts factors, però l'associació que des que han sortit els mitjans de comunicació doncs ens han arribat moltes noies. Ara a nivell de Catalunya som unes 40 i pico i a nivell d'Espanya unes 100, 120, i nens, també alguns nens també hi ha que tenen aquest tipus d'alopècia universal. Llavors cadascú porta un procés que depèn del moment que t'atrapa, depèn del teu caràcter, doncs hi ha gent que en 3 mesos fa el pensament, s'accepta la malaltia, depèn l'acompanyament, depèn la família, té molt, molt pes la família, no? Si et recolza i vinga endavant, doncs tu ets així i t'apoyem, perquè bueno, hi ha dies que et sents més fort i surts sense cabell al carrer i les mirades poder no les veus tant, hi ha dies que estàs més vulnerable i aquells comentaris o aquelles preguntes que et trobes pel carrer, no, que estàs en quimio, que estàs bé, què et passa? I hi ha moments que t'afecten més aquest tipus de preguntes. Llavors la gent, la pressió social, a vegades també, depèn en quin moment estàs, és com no tinc ganes d'aguantar les mirades, em poso un mocador, una peluca, que n'hi ha moltes noies que estan en aquest moment, no? Jo per anar a treballar porto peluca, que no m'atabalin, i després el diumenge, que em vaig a la platja amb la família, m'allibero de la peluca i vaig a pèl.
Núria, ara que parlem molt de les xarxes socials, també dels seus perills, de quines imatges es projecten a internet, en el vostre cas, heu fet servir les xarxes socials com una eina, al final, per crear una comunitat, no, d'empoderament.
Totalment. El que més ens funciona, així entre nosaltres, entre els que tenim alopècia, és el grup que és més reduït de WhatsApp, no? Que és on comentem el nostre dia a dia, les experiències, les pors, les alegries, els passos que anem superant, els compartim allà i ens fem molt recolzament. I llavors hi ha les redes socials, que l'Instagram, el Facebook, que això el que ha fet és que ens conegui més gent i es pugui acostar més gent, no? Però clar, aquestes redes socials tan àmplies, hi ha molta gent que no vol compartir el seu cas o, bueno, es posen amb un pseudònim i tot perquè el porten tan d'amagat que no volen ni que se la relacionin al món de l'alopècia. Vull dir, clar, hi ha de tot.
Hagués sigut diferent per algunes de vosaltres, i imagina't, no?, arribar o començar a perdre el cabell tenint un referent ja d'una entitat. Havent vist imatges de dones sense cabell però sense problemes associats o fins i tot dones treballadores, professionals, dones boniques, dones sensuals, no? Aquest imaginari que a dia d'avui crec que no tenim i que potser és un repte per anar per construir.
Molt, molt i tant. I en el meu cas, jo fins als 30 anys, ja portava 8 anys d'alopècia, i jo no m'imaginava que hi hagués cap noia que li passés el que em passava a mi. Vull dir, no coneixia ningú, redes socials, bueno, era el principi de les redes socials, m'havia posat a buscar i trobava molts tractaments i moltes, però no trobava un grup on es potenciés la bellesa i la feminitat d'una noia sense cabell. És que ni m'ho havia plantejat. I després, quan vaig trobar l'associació de pèl, una de les coses que més em va impactar el primer dia que vam quedar amb les dues fundadores, que és la Júlia i la Lídia, jo vaig ser la tercera, però es va venir la Mari Carmen, vull dir, ja està a l'inici, no, d'aquest grup, i al veure-les en elles, les veia tan boniques i tan precioses que pensava, ostres, si elles són guapes sense cabell, jo també ho puc ser, no? Va ser aquell efecte mirall de dir, si elles poden treballar, estar cara al públic i portar una vida normal i viure sense cabell, sense peluca, sense mocador, jo també puc. I això em va empoderar moltíssim, va ser un cop de mà molt gran. Si hagués trobat un grup així als 22 anys quan va començar, segurament el meu camí hagués estat molt més fàcil. Però va arribar quan va arribar.
Núria, suposo que el primer que es fa en un cas com aquest és anar al metge, buscar quines són les causes. Us agradaria que des dels serveis de salut existissin aquests grups de recolzament, tot i que no hi hagi doncs, potser una causa a tractar a darrere, però tot aquest suport emocional, no, que es pogués accedir mitjançant aquests serveis?
Home, i tant. Clar que sí, contra més es normalitzi aquesta condició, perquè a mi, nosaltres, l'associació el que és malaltia no la utilitzem gaire, aquesta paraula. Realment està diagnosticat com una malaltia, però li posem més una condició que és, bueno, un tret, no?, del nostre físic. I contra més hi hagi més informació i hi ha gent que, per exemple, més d'anar a una associació com la nostra, doncs, aniria més tranquil·litat amb un centre mèdic on l'informessin. I realment és un món que no se'n parla ni es coneix. Si vas al dermatòleg, jo en el meu cas, al dermatologia de Vic, no em vaig sentir mai recolzada, gens. I com jo, moltes companyes de Barcelona que no vam tenir un... O sigui, és com, bueno, estàs nerviosa, ja tornarà a sortir, o prova aquest medicament, prova l'altre, hi ha molt poca claretat. I més amb els tractaments, és un altre tema, que, bueno, totes tenim una sensació una mica de ser un conillet d'Índies, no? De, bueno, ara cortisona, ara pues, el mioxidil, diversos productes que totes les que estem en aquest món coneixem, que, bueno, en un moment donat poden frenar la caiguda, però no és... O sigui, sempre diem, l'alopècia és una malaltia que es pot curar, però encara no té cap cura, al 100%. Es pot curar perquè hi ha molta... La meva alopècia no, però l'alopècia... areata, l'universal, tal com cau pot tornar a sortir, perquè és una malaltia del sistema immune que es ataca el funículo pilós com si fos algo dolent, per dir-ho manera, però que si el teu cos, és com una al·lèrgia, que si el teu cos es regula, pot ser que torni a sortir el cabell. Normalment, a la gent que li surt torna a caure, torna a sortir, i a vegades coincideix amb un tractament i a vegades no. Amb els casos que tenim nosaltres a prop, que són uns quants, veiem que no hi ha cap tractament que sigui eficaç. I això, quan vas a l'hospital, doncs no t'acaben d'informar correctament.
Uh-huh. I hi ha estadístiques al voltant de quina és la realitat de l'alopècia femenina? Perquè estic convençuda que n'hi ha sobre l'alopècia masculina. No sé si hi ha alguna estadística, sí. Si tenim informació, perquè a l'haver-hi aquest tabú, dèiem, no sabem quantes dones no tenen cabell a la nostra societat, no?
Mira, l'única estadística que hem trobat és a Nord-Amèrica, Estats Units, i era un 2% de la població femenina té o pot tenir alopècia femenina. Un 2% no és poc, eh? Vull dir, és bastant gent.
Imagineu-vos...
Passa que no es coneix, vull dir, ha estat una malaltia, posem-li aquest nom, una malaltia, que sempre s'ha tapat amb la dona, com parlaves tu a l'entrada de l'entrevista, no? Aquesta pressió social de... Tingues el cabell, ves arreglada, ves maquillada, bona mare, bona filla, i és aquesta pressió que un cop més, pues, amb el tema de l'alopècia, pues, es destaca, de dir, per què un home pot ser calb i no passa res, i una dona ens hem d'amagar sota una peluca. Nosaltres no volem això.
Doncs per encoratjar aquestes dones que potser ens escoltin avui a fer el pas o a conèixer més o simplement per canviar la nostra mirada, a més hi ha una exposició que aquests dies podeu veure a l'espai de la Montmasona, a Barcelona, de fotografies, no? Que va una mica lluitant en veure aquests nous cossos de dona.
Sí, és...
Com va sortir?
Nosaltres estem acostumades, però que no, és una fotografia molt impactant. A més, va ser una experiència molt maca perquè van sortir per TV3, uns fotògrafs ens van veure i van dir, bueno, pues, el nostre repte és treure la bellesa, no?, amb una noia sense cabell, que realment no estem acostumats. Jo la primera, fa uns anys, quan no coneixia ningú sense cabell, era com, és que ni coneixia aquesta condició, no?, que hi era. I bueno, el dia de del reportatge va ser com... No volíem una imatge trista i depriment, vull dir, volíem fotos alegres i ho van aconseguir, uns fotògrafs molt professionals. Ens van aconseguir treure les millors imatges i realment trenca molt amb l'esquema que tenim com a una dona femenina i no, del cabell... Vull dir, són unes imatges, jo convido a moltes, totes i tots, que puguin passar a veure-la perquè és fa rumiar.
I la vostra idea és que giri aquesta exposició, no? Que arribi com més lluny millor i a més llocs millor.
Doncs sí, ara estem buscant llocs nous, ara tenim una proposta a Lloret de Mar i de centralitzar també una miqueta de Barcelona, no? Anar per... més per pobles i sobretot ens agradaria escoles, instituts i en centres mèdics, on en plantes de dermatologia, bueno, anar per aquí. Però estem oberts a tot tipus d'idees. Vull dir, la idea és anar voltant i anar conscienciant, no?, expandint el nostre projecte.
Mm-hmm. És curiós que moltes vegades parlem dels pèls a la dona, no? Com els cabells són necessaris, després ens hem de treure pèls de zones on en tenim. Suposo que és com en el vostre cas és una exigència molt visible, no? A la que esteu sotmeses per la societat. Us heu trobat quines problemàtiques us troben al dia a dia? No sé si heu de fer molta i molta pedagogia i potser s'arriba al cansament, no? D'haver d'explicar contínuament.
Sí. Sí, o sigui, jo, per exemple, jo visc a Manlleu i és un poblet, no? No és com... Jo els primers dies que anava sense mocador i sense peluca, anava a Barcelona contentíssima, arribava a Manlleu i em posava el mocador. Doncs vull dir que no, la gent et coneix més, pregunten i moltes mirades de curiositat, no? O pregunten, estàs bé? O què et passa? O, bueno, jo sempre ho dic, les mirades que jo rebo crec que és el que les pors de cada persona és el que em reflexen. Vull dir, hi ha gent que et mira i et somriu i et fa hasta un oca i vulguem dir, ole, tu, saps? Uh-huh. Sí, pel carrer. Hi ha gent que et mira amb cara de por, de, ostres, aquesta noia estarà amb quimio i estarà, no sé, els últims, saps? Perquè a vegades hi ha mirades com de molta por. Llavors, un dels consells d'una companya de pelo, de la Mari Carmen, sempre em deia, jo quan em miren els somric. I jo vaig agafar aquest consell i em va de conya. Jo quan em veig mirades de nens, adolescents, d'adults, doncs intento, si tinc un bon dia, tornar-los la mirada amb un somriure i veus que la persona doncs acaba rient. I a vegades és més la por que ens fem nosaltres de com reaccionarà la gent que realment la reacció de la gent. Hi ha molts casos, hi ha gent que s'ha trobat experiències doncs bastant desagradables, no? Però en el meu cas no puc dir que hagi passat cap cosa traumàtica per fer aquest pas.
Que a vegades sembla
el trauma estava dins meu, més que a l'exterior.
Sembla que a vegades a ciutat ha de ser més fàcil que en un municipi més petit i també és possible, no?, fer aquest pas en un poble o en una ciutat com Manlleu, no?
I tant, tot està dins de cada un. I quan tu ho acabes superant, que és un procés, no és en un dia, ja és el que et dic, no és lineal, hi ha dies que ho portes més bé, hi ha dies que dius, mira, avui en el meu cas és mocador, hi ha dies que portes en peluca, i no tinc ganes ni de donar explicacions ni de rebre mirades, perquè mirades en rebem, perquè no estem, la societat no està acostumada a veure noies sense cabell. Llavors, quan tu acceptes que rebràs mirades, arriba un moment, que això ha fet 2 anys que porto ja així, i ara arriba un moment que ja em dius que arribo a casa i ni me'n recordo que no tinc cabell. I ni veig les mirades. Quan els primers dies estava pendent, em girava, qui em mira, qui no, el comentari... Arriba un moment que com que tu arribes a superar, ja les mirades com que no t'afecten tant.
Mm-hmm. Núria, on us podem trobar si alguna de les dones que ens estigui escoltant doncs, li agradaria que estar-se acompanyada en aquest procés?
Doncs mira, ens podeu trobar a pelo@gmail.com i ens podeu trobar a les redes socials, al Facebook, també poseu Associació Apelo i us sortim allà i totes són benvingudes. I bueno, i després fem trobades, una de les coses de Pelo és fem trobades, no? Que és, o sigui, tenim 4 punts, que l'associació, que una és visibilitzar, l'altra és acompanyar des de l'experiència, sense ànim de lucre, sempre, mm-hmm. I l'altre, ara se m'ha oblidat, ja es visualitzar, i fer les trobades, que les trobades per mi és la part més impactant, perquè per redes socials sí que pots compartir molt, però trobar-te a fer, jo què sé, a vegades fem trobades i fem gorro, o fem ganxet, o fem gorritos, no? I ve una noia que sap cosir i ens ensenya a fer gorros per l'hivern, per dormir o tenir fred al cap. Coses relacionades, no?, molts cops amb el tema del cap i del cabell. Doncs a les trobades presencials, de tu a tu, on pots fer-te una abraçada, on pots plorar, on pots riure, són molt potents i transformen a molta gent. Vull dir, moltes noies que han arribat i en cosa de 2 mesos han fet uns canvis, que això és el que ens dona força, no? Que som l'organització de tirar endavant i de posar esforç i ganes i continuar amb aquest projecte que està sent un viatge molt interessant per totes.
Doncs moltes felicitats per la vostra feina i molta sort moltes i molta gràcies. Empenta.
Moltes gràcies.
Núria, gràcies, que vagi molt bé.
Merci.
Adéu, bon dia.
Doncs deixarem tots els enllaços també al Facebook del programa, com sempre. Laura, moltíssimes gràcies per portar-nos temes tan interessants. Que vagi molt bé.
Ens veiem aviat. Adéu. Donne-moi un chitoritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle.